Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
L'Ajuntament de Sabadell demana mesures clares i contundents per frenar els contagis de coronavirus. A més, consideren que és impossible que la policia municipal pugui controlar parcs i jardins a les nits, tal com ha demanat la Generalitat. Aquest migdia, les alcaldies de la comarca han emès una sèrie d'acords que van a la línia de demanar més recursos pel municipalisme i que es compti amb els ajuntaments a l'hora de dissenyar estratègies per frenar la cinquena onada del virus. Tot plegat quan continuen preocupant les dades de la pandèmia a la ciutat, des del cap de setmana s'ha doblat el nombre de persones ingressades i ara n'hi ha 68 a l'Hospital Partaulí. També ha crescut notablement els pacients greus, amb 25 persones a l'UCI. Daniel López Codina, investigador de la UPC, considera que mica en mica les xifres milloraran, però que encara no s'ha arribat al pic de l'onada.
De moment no podem preveure encara el pic. El que sí estem preveient és que la velocitat seguirà minvant, seguirem tenint creixement, però cada cop una mica més inferior. Veurem què passa a final de mes.
López Codina ha estat entrevistat al Notícies Migdia. I Cris Joanico és el convidat d'aquesta nit al Fresc Festival. A les 9 pujarà a l'amfiteatre del Jardineig de l'Espai Cultura per oferir un repertori des del seu nou disc, Sal Pols, que tracta sobre l'illa de Menorca. I en esports, el Sabadell ja ha arribat als 1.000 abonats per la pròxima temporada. És un 20% dels 5.000 carnets que es van proposar vendre fa dues setmanes. Aquestes són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, un cop d'ull als serveis. Comencem pel temps. Ara mateix 26 graus a Sabadell, dia clar amb algun núvol. En Manel Álvarez ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Avui tenim intervals de núvols a la meitat nord del territori i més sol cap a la meitat sud. De fet, al vessant nord del Pirineu els núvols són abundants i hi haurà precipitació intermitent amb una cota de neu. Parlem de neu al juliol, que se situarà al voltant dels 2.400 metres. També esperem alguns ruixats a l'extrem nord-est al llarg d'aquesta tarda. Aquí seran localment moderats i podrien fins i tot anar acompanyats de tempesta. La baixada de la temperatura ha sigut destacable. De fet, ja per avui no s'espera valors que arribin als 30 graus, com a molt els 28-29 Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, i de cara a demà esperem un increment dels núvols al sector central del litoral prelitoral al llarg del matí i nuvolades durant la tarda al quadrant nord-est que s'aniran endinsant a altres zones de la Catalunya central i del Prepirineu, i més sol a punts de l'oest de la Depressió Central i Terres de l'Ebre. S'esperen xàfecs localment, companyes de tempesta i fins i tot d'intensitat forta a la Catalunya central i posteriorment, a última hora del dia, a trams de la meitat sud del litoral. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, no hi ha cap incidència destacable a les carreteres que ens envolten. Només dir que l'AP7, a causa d'un incendi forestal a Castellví de Rosanes, hi ha calçades tallades, com dèiem, a l'AP7, a Martorell, al Papiol, a Castellbisbal, en sentit a Tarragona hi ha diversos desviaments en aquesta via. Passen 4 minuts de les 7, el món local denuncia que és impossible fer complir les mesures anunciades ahir per la Generalitat per combatre la cinquena onada del virus. Sobretot, assenyalen que no tenen prou mitjans per tancar els parcs i jardins a les nits per impedir que hi hagi concentracions grans de persones. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha estat una de les que ha aixecat la veu per denunciar que fan falta més recursos per fer efectives les noves restriccions.
Pues no sé com es farà, és que jo em declaro, diem, no tenim no tenim manera de poder garantir aquestes mesures perquè no tenim efectius suficients per fer-ho, no? I quan demanem ajuda als Mossos d'Esquadra, que tenim una molt bona relació aquí a Sabadell, però ells tampoc tenen efectius. Per tant, la realitat és que al final, amb aquestes mesures, tal i com estan plantejades, com deia l'alcalde Ballart, és que no es poden dur a terme. A ell li passa Vallparadís, a nosaltres ens passa el Parc Catalunya, no, Jordi? És a dir, què fem? Com tanques físicament? Això és que necessitaríem de Jaume Ullí, i li donar una tropa brutal. No? Per tant, des d'aquí la necessitat doncs, de fer mesures doncs, més realistes, no? I, per tant, assumibles per part de tothom.
Ferrés ho ha manifestat després d'un Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental on s'han arribat a 6 acords. A part de considerar que no es poden fer complir les mesures, també demanen més claredat i unitat en els criteris, per exemple, per suspendre activitats culturals. També consideren que les restriccions aprovades són insuficients per contenir l'avenç de la variant delta del virus i demanen que la Generalitat inverteixi més a l'atenció primària, ja que està molt saturada pels nous contagis. Finalment, apunten que cal més coordinació i col·laboració amb els ajuntaments. Això últim ho ha dit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.
Demanem més coordinació i més confiança i més corresponsabilitat. I som molt conscients que el moment és molt difícil, som molt conscients que s'estan fent grans esforços en el procés de vacunació, som molt conscients que el Departament de Salut s'està deixant la pell, com estem fent, no?, tots els ajuntaments, però sí que demanaríem més confiança i que es compti amb el món municipal.
Per part del govern català, la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha promès que es dissenyaran dispositius conjunts de Mossos d'Esquadra i policies locals per reforçar aquests operatius.
Dèiem que la restricció dels espais públics, dels parcs, de les platges, dels diferents llocs on es concentren persones, hem vist els darrers dies, sobretot a la nit i en dies festius per celebrar botellots, sí, hi haurà dispositius conjunts de policia local, policia municipal, amb Guàrdia Urbana. S'està dissenyant a aquesta hora els diferents dispositius des del Departament d'Interior i des del Cos de Mossos d'Esquadra.
Recordem que les mesures que ahir es van anunciar i que entraran en vigor quan les aprovi el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya són, per exemple, tancar totes les activitats a 1:15 de la matinada, limitar les trobades socials a 10 persones, tancar parcs, jardins i platges a les nits i fer tots els espectacles culturals asseguts. I l'estiu serà complicat pel que fa a l'evolució de la pandèmia, ho ha explicat al Notícies Migdia de Ràdio Sabadell l'investigador del Biocoms de la UPC, Daniel López Codina, i ho diuen també les xifres d'ingressats a l'Hospital de Sabadell. Segons les dades del Taulí d'avui mateix, actualment hi ha 68 pacients, dels quals 25 són a la unitat de cures intensives. Són una vintena més de pacients que els que hi havia en el darrer balanç de divendres passat, quan a l'Hospital Sabadellenc hi havia 32 pacients a planta i 16 a l'UCI. En les darreres 24 hores, l'equipament sanitari ha registrat 6 ingressos i cap defunció. Unes xifres que confirmen que la pandèmia està en creixement, malgrat que els casos no hagin pujat al mateix ritme durant les darreres hores, una realitat que s'explica per la decisió de Salut de no fer testos als contactes dels positius per la saturació que pateix l'atenció primària. Per López Codina, l'important no és tant el recompte de casos com que els contagiats facin quarantena.
De fet, el que cal és que la gent faci quarantena, independentment de que un test d'antigen et digui que ets negatiu, perquè el test d'antigen, si la càrrega no és prou alta, et diu que és negatiu i pot ser, tens probabilitat de que l'endemà sigui positiu. Per tant, si el test d'antigen et serveix per seguir fent la vida normal, el que pot servir, al contrari, podria servir per extendre més la pandèmia. El que cal és que la gent que ha estat en contacte amb un positiu faci la quarantena, independentment del test, en aquest sentit.
En aquest sentit, López Codina assegura que a hores d'ara no es pot preveure quan s'arribarà al pic definitiu de casos, però el que sí que té clar és que l'estiu serà complicat.
L'estiu serà complicat perquè tenim una incidència molt alta i encara ens falta per començar a millorar. Les previsions ens diuen que a final de mes encara no tindrem una RT per sota de 1, per tant, l'estiu serà complicat, està clar, tot l'estiu.
Per López Codina, l'única manera de contenir la pandèmia és la vacunació. Ara bé, l'investigador de la UPC s'ha mostrat convençut que potser caldrà superar el percentatge del 70% de ciutadans vacunats per assolir la immunitat de grup.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
I atenció, perquè ja coneixem el disseny i el nom de la guanyadora del concurs del cartell de la Festa Major 2021. El certamen, que està obert a estudiants de disseny i arts de cursos reglats o ja graduats, ha deixat una guanyadora i dos accèssits. Com sempre, la intriga s'ha mantingut fins l'últim moment, fins de fet fa 9 minuts, però ja sabem qui ha guanyat, Aleix Graell.
Bona tarda, Pere. Doncs sí, el disseny més ben valorat es titula La Unió fa la festa i ha estat obra de Júlia González Pinyó, l'alumna de l'Escola Illa. El jurat n'ha valorat la capacitat per jugar amb el disseny de la tipografia per crear elements festius i les textures que representen les figures de la cultura popular local. Curiosament, es tracta de la guanyadora d'un dels accèssits de l'edició de 2020. González s'ha endut un premi de 600 euros i els segons dos accèssits uns de 150 cadascun. El primer s'ha atorgat a Gerard García Calderón el Duc, que curiosament també va ser el guanyador de l'any passat amb el projecte Un any nou, una nova festa. I el segon ha estat per Ainhoa Sol Gámez, amb un cartell titulat Festa dins i fora de casa. Ara la proposta guanyadora estarà cedida a l'Ajuntament, que en tindrà els drets i elaborarà el cartell i tot el marxandatge de la festa gran de la ciutat. Una festivitat que s'hauria de fer al setembre, però que a hores d'ara es tira endavant. Tot queda pendent de la pandèmia, que podria tornar-la a modificar. Així s'expressava aquest matí l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
Nosaltres tenim una reunió de govern aquesta setmana que acabarem de decidir doncs, què és el que acabem fent amb aquesta festa major. Sabem que a més hi ha una dificultat en el nostre cas, que si la festa major fos aquest cap de setmana, doncs òbviament tindríem la situació molt més clara. Com que és el setembre, no tenim algú enviat al futur que sapiguem doncs, quines seran les dades del mes de setembre. El que està clar és que alguna cosa doncs, òbviament l'haurem de reconduir i veurem doncs, en aquesta reunió quan acabem d'analitzar-ho tot plegat doncs, quines mesures prendrem i òbviament tan aviat com ho tinguem ho farem saber.
Cada any la TUS organitza aquest concurs del cartell de festa major.
I Cris Joanico actua aquest vespre al Fresh Festival.
És un espectacle que neix des del punt de, amb un punt de partida molt, molt senzill i és a conèixer mitjançant i a través de cançons buscant sempre el límit entre el que és la mà i la terra o l'interior de l'illa, d'una illa com és Menorca, fent una mena de circumval·lació a la illa, buscant aquest límit, fent cançons de tant en tant que miren cap a mar i cançons que miren cap a interior, cap a terra.
El cantant menorquí presenta Salpols, un disc creat a partir de la veu, la guitarra, un violí i un contrabaix que ressegueix la geografia sonora de l'illa. Joanico recull un testimoni intimista de l'aigua salada i la pols de Menorca en cançons que parlen de melangia, natura, festa, somnis, sentits, vents, silencis o el compromís. Un testimoni que canta el paisatge de roca, arena, mar i vent. Una divisió entre dos mons ben diferents.
Veus com es mou l'univers dins la tassa de cafè.
A l'escenari, el compositor menorquí s'acompanyarà del violí d'Ariadna Torné i el contrabaix de Joan Solà Morales per construir aquests horitzons amb regust balear. Un contrabaix per fer els tons greus, un violí a l'espectre més agut i...
I al mig ja hi estic jo fent amb la guitarra i amb la veu i amb el guitarró, doncs fent algunes de les entremaliadures que m'agrada fer amb les cançons i posant allà doncs, les tonalitats i les frases i les lletres i les rimes de les cançons. És, de fet, cada vegada intentes doncs, buscar punts de sortida diferents.
El concert de presentació d'aquest treball, Salpols, serà aquest vespre a l'Amfiteatre de l'Espai Cultura a partir de les 9. Les entrades tenen un preu de 20 euros i encara n'hi ha alguna de disponible.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Un minut per un quart de vuit. Les tensions socials que es viuen a Cuba amb les dificultats d'accedir als aliments fruit del bloqueig dels Estats Units són l'origen de les mobilitzacions que s'han viscut en els darrers dies al país caribeny. Així ho considera el president del Casal Cubà de Sabadell, Joaquín Heredia. De fet, en les últimes hores, els governs de Bolívia, l'Argentina i Venezuela han demanat que es faciliti l'entrada d'aliments i subministres a l'illa. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Heredia ha explicat a Ràdio Sabadell que aquesta situació de tensió s'ha agreujat de forma considerable amb la pandèmia, que ha dificultat encara més l'accés als aliments i a les xeringues. Cuba té actualment una vacuna pròpia, però no la pot administrar als seus ciutadans perquè no pot accedir a les xeringues. El president del Casal Cubà espera que els ciutadans sàpiguen posar en una balança els elements positius i els negatius.
es lo que hay. Nosotros confiamos en que se valore de los que están allí, que tiene una vivienda, que tiene médicos, y que tiene una educación. Si ellos deciden de que quieren volver a ser limpiagotas lacayos, de que su país se convierta en un bayú es prostíbulo. Si el prostíbulo, si quiere un bayú prostíbulo, y que sean analfabetos, pues que lo decidan ellos.
Heredia està convençut que darrere de tot plegat hi ha una voluntat encoberta d'acabar amb el govern per part dels Estats Units. A més, assegura que la situació no és tal com la presenten les xarxes socials i els mitjans occidentals. Diu que hi ha protestes, però que no són tantes ni tan passives com s'explica.
Sabadell, per altra banda, posa a disposició dels municipis més petits del Consorci de Residus del Vallès Occidental una planta de transferència d'envasos lleugers, concretament la que està ubicada a l'antic punt blau de la carretera de Castellà. L'objectiu és que els residus es centralitzin en aquesta estació, es compactin i s'enviïn de forma unitària als hostalets de Pierola, on hi ha la planta de tractament. D'aquesta manera, el tinent d'alcaldessa de neteja viària, recollida i tractament de residus, Jesús Rodríguez, assegura que hi haurà un impacte ambiental positiu per la comarca.
Altres municipis que són més petits pues, tenen més problemes i hem de fer molts viatges a prop de 100 quilòmetres, si estem parlant, i penseu que a l'igual el que transporten són un residu que el seu pes en si no és massa potent i, clar, la despesa en emissions que per el tema del transport pues, és molt important. Llavors, pues, si se centralitza tota la recollida i portem més tones en una compactadora, llavors pues, el resultat és que tindrem pues, una millora de la qualitat de l'aire del Vallès.
La nova planta de transferència d'envasos lleugers es posa a disposició dels 26 municipis que formen part del consorci, tot i que segurament només s'hi sumaran els del sud de la comarca. De moment, ja hi ha adscrits Castellà del Vallès i Sant Llorenç Savall.
I el que sigui que formen part del Consorci de Residus del Vallès Occidental són 26 municipis. I, bueno, geogràficament, jo diria que només podem fer la part sud de la comarca, i l'altra part segurament pues, estan parlant de Can Barba i de Terrassa, que té la seva polaritat per l'altre costat.
La iniciativa neix d'un acord entre l'Ajuntament de Sabadell i el Consorci de Residus del Vallès Occidental i Ecoembes. I un últim apunt abans d'obrir notícies amb un format més breu, i és que la periodista de Cerdanyola, Soraya Rodríguez, és la nova directora de Ràdio 4, l'emissora en català de Ràdio Nacional d'Espanya. Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, des del 2015, Rodríguez era subdirectora d'informatius de Ràdio Nacional a Catalunya. Al llarg de la seva trajectòria, Soraya Rodríguez ha estat editora conjunta de la 2 Notícies, les temporades 2007 i 2008, i a partir de llavors va passar a ser redactora de les seccions de Política i Societat a l'emissora pública estatal. Més de 600 persones prenen part en el procés d'elaboració del reglament de participació ciutadana. La metodologia del procés ha comptat amb sessions de treball en diferents grups implicats i amb qüestionaris online durant el primer trimestre de l'any. D'altra banda, s'ha fet arribar un segon qüestionari al cos tècnic de l'Ajuntament i la ciutadania amb l'objectiu de recollir informació sobre els principals reptes que té el municipi. Els treballs de repintat de l'eix central de Sabadell tindran lloc a la segona quinzena d'agost. Es faran de nit per així minimitzar les afectacions. Les actuacions de millora tindran lloc a les avingudes Matadepera i Barberà, també a la Via Massaguer i a la Rambla. I de cara a la tardor, l'Ajuntament té previst repintar altres àrees de la ciutat. Un furt en un establiment i un xoc d'un turisme amb un semàfor marquen les darreres intervencions policials a Sabadell. A les 6 de la tarda, al carrer Francesc Layret, un establiment comercial va notificar als agents que un home de 36 anys havia furtat material de la botiga. Una de les treballadores del local va rebre assistència sanitària perquè havia estat ferida lleu durant el robatori i va intervenir una unitat del SEM i dues unitats de la policia municipal. Hores més tard, a les 5 de la matinada, un conductor de 25 anys va perdre el control del seu turisme al passeig de Sant Bernat, xocant amb un semàfor. L'afectat va sortir il·lès en els fets i van intervenir una unitat de la policia municipal que també va avisar a l'Ubisa perquè reparés el semàfor. I encara en successos, 71 detinguts en una operació dels Mossos i la Policia Nacional contra el tràfic internacional de marihuana. L'epicentre del dispositiu és a Tarragona, però també s'han fet entrades arreu de Catalunya, una de les quals s'ha fet al municipi Vallèsà de Polinyà. En concret, en el registre s'ha entrat a una nau industrial del polígon de Can Humet de Dalt. En l'operatiu hi han participat 500 efectius dels cossos policials. La investigació està sota secret d'actuacions i continua oberta.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Junts, tornarem! La primera és bona, arriba Néstor! La vaselina Néstor, gol, gol, gol!
Festa soci del Centre d'Esports Sabadell des de 95 euros. Viu l'adrenalina arlequinada. Una temporada amb 38 jornades contra els millors equips. T'esperem a la nova Creu Alta. A 5 euros al partit. Viu el futbol. Viu el Sabadell. Junts tornarem.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Nou minuts per dos quarts de vuit del vespre. Obrim aquesta pàgina més general amb una notícia d'última hora, de fet de fa una hora, i és que hi ha un informe jurídic de la Generalitat que avala que es puguin demanar tocs de queda per llocs concrets on tinguin més incidència de Covid. És un informe que han emès els serveis jurídics de la Generalitat, ja que el govern estaria estudiant aquesta possibilitat d'aplicar tocs de queda nocturns als municipis amb més incidència del coronavirus. L'executiu decidirà en les pròximes hores si demana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que aprovi aquesta mesura, una mesura que, per cert, ja s'està aplicant al País Valencià. Per altra banda, també és una notícia d'aquesta tarda, i és que l'incendi que crema des de Castellví de Rosanes es pot veure des de Sabadell. Ha començat a un quart de cinc de la tarda i les fortes ratxes de vent fan més complicada la seva extinció, ja que s'han obert focs secundaris. Hi treballen 30 dotacions dels bombers des de terra, també des de l'aire, i s'ha demanat el confinament d'algunes urbanitzacions, per exemple, de Can Sunyer del Palau i de Valldaina. També hi ha l'APC tallada en diversos trams, com us dèiem al principi d'aquest informatiu. De moment, aquest incendi afecta 9 hectàrees. I, per altra banda, la setmana vinent el Consell de Ministres aprovarà vendre test d'antígens sense recepta a les farmàcies. Ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, després que els farmacèutics ho reivindiquessin arran de l'augment de contagis que està fent saturar l'atenció primària. I per la seva banda, la vicepresidenta econòmica Nàdia Calviny ha anunciat que avui el Consell de Ministres aprova noves ajudes a les autonomies per valor de 2.800 milions d'euros. Ho ha dit a Televisió Espanyola i ha dit també que és una partida del pla de recuperació Covid en el qual avui s'ha donat llum verda l'Ecofin. En aquest sentit, considera que aquest pla és una oportunitat única des del punt de vista de les inversions i les reformes. I ara els esports. Amb un Sabadell que ha superat els 1.000 socis després de dues setmanes de campanya.
Bona tarda, Pere. Encara queda molt camí per recórrer per assolir els 5.000 abonats que ja fa temps que Esteve Calzada i la resta de la cúpula arlequinada demanen, però el primer pas ja està fet. El director general Bruno Batlle s'ha mostrat satisfet pel ritme de renovacions i altes noves i espera que encara creixi més a mesura que s'apropi l'inici de la Lliga.
Estem contents contents perquè verdaderament són setmanes on encara no hi ha tant ambient de futbol, on encara ens falten fitxatges per fer, no tenim calendari definit, llavors doncs bé, creiem que amb totes aquestes circumstàncies el ritme és bo, estem contents i confiem que en farem molts més un cop es defineixi tot això i s'apropi l'inici de competició.
És la segona millor arrencada de campanya des que Calzada ostenta el càrrec de president. La temporada passada, després d'aconseguir l'ascens i amb poques setmanes de marge entre el play-off de Marbella i l'inici de la competició segona, es va trigar 8 dies a convèncer 1.000 aficionats. En les campanyes prèvies el ritme va ser més lent. El Sabadell, en aquest sentit, és un dels clubs més transparents de la nova primera ref. De les dades que s'han fet públiques, l'equip arlequinat seria el cinquè en el rànquing de més abonats del grup, excloent els filials. Per davant hi ha el Castellón, ja per sobre dels 10.000 socis, l'Algeciras, que va informar fa una setmana que es trobava per sobre dels 3.000, l'Albacete, que també ha superat aquesta xifra, i el Linares enduia 1.150 en l'últim recompte.
És una crònica que ens ha preparat el Sergi Parc, repassant en més detall aquesta xifra dels 1.000 socis que ja té el centre d'esports, un 20% de l'objectiu que s'ha marcat el club per la pròxima temporada. I encara un punt més relacionat en aquest cas amb el mercat, perquè Pol Tristan, que aquesta última temporada ha defensat la porteria del juvenil A del Sabadell, cedit pel Barça, serà rival del conjunt arlequinat a primera ref després de fitxar per l'Algeciras. I obrim el bloc poliesportiu amb handbol perquè Aleix Gómez ha entrat a la llista definitiva de la selecció espanyola per disputar els Jocs Olímpics. D'entre els 16 convocats pel tècnic Jordi Rivera, hi ha 6 jugadors catalans i entre ells hi figura l'extrem sabadellenc del Barça amb de 24 anys. El torneig d'handbol al Japó tindrà lloc el 24 de juliol, des del 24 de juliol al 7 d'agost, i Espanya s'haurà de veure les cares a la fase de grups amb 3 seleccions europees, Noruega, França i Alemanya, i dues de sud-americanes, l'Argentina i el Brasil. Els 4 primers passaran als quarts de final i, com a mínim, s'asseguraran el diploma olímpic. Recordem que amb la selecció, l'extrem format a l'Or Gràcia ja ha assolit l'or europeu el 2020 i el bronze mundial aquest mateix any. En futbol sala, l'amics del Pou Insercat és a punt d'enllestir la plantilla que competirà a segona B aquesta temporada. La direcció esportiva ha renovat mig equip per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació. A l'espera que es pugui materialitzar alguna incorporació d'última hora, s'ha confirmat ja 6 cares noves. Dues són procedents dels grups Arraona, Jorge Tendero i el porter Ivan Arcusa, que s'afegeixen a Marc Sánchez, Quique Cámara, Rafa Muñoz Palote i Luis García. Pel director esportiu Cinto Aranda, la clau serà que s'integrin ràpidament amb la filosofia del club.
Lo que viene nuevo viene bien porque el año pasado faltó mucha cohesión de grupo y aún así se consiguió el objetivo, pero este año para mí lo más importante creo que es la cohesión de grupo. Creo que lo importante será, bueno, pues hacer una piña, hacer una familia del minuto uno y creo que vamos por el buen camino.
El mateix director esportiu és el capità de l'equip i és un dels jugadors que la temporada passada va aconseguir l'ascens, que continua. També seguiran sota les ordres de Francis Barragán Josete, Raúl Martín, Tofito, Aaron Plaza i Carlos Sánchez. D'altra banda, hi ha hagut un contratemps d'última hora. Mateo, pivot procedent del filial de l'Indústries, finalment no s'incorporarà per motius personals. El mandat d'Arnau Bonada al Club Esportiu Sant Nicolau ha fet les primeres passes. L'economista va prendre fa uns dies el relleu a la presidència després d'11 anys de Jordi Vallhonrat en el càrrec. La figura de Bonada és més coneguda per la seva vinculació amb el món empresarial, ja que també és el president de la xarxa Onion. Tot i això, el nou màxim mandatari grana ha deixat clar que el bàsquet és una de les seves passions i explica així com ha estat el camí fins a agafar les regnes del club.
He tingut la sort que el fill pues, també segueix aquesta afició, també. Nosaltres ja vam entrar des d'ell ben petitó al Sant Nicolau de bàsquet, i aleshores, pues, mira, jo mica en mica et vas implicant, et vas, sobretot, doncs, sentint identificat amb els valors del club, no?, i amb tot el que representa i tot el que projecta. Ja fa, doncs, 2 anys que havia entrat a la Junta, una mica, doncs, també per planificar, doncs, aquesta transició de manera calmada i de manera bona per l'entitat.
La nova Junta té previst traçar un pla estratègic de 4 anys, on una de les primeres accions serà obrir un procés participatiu al club a través d'una macroenquesta. Bonada també espera engegar una sèrie de sessions col·lectives perquè tothom pugui transmetre les seves idees al nou projecte del Sant Nicolau.
Thank you.
Punt final al Notícies Vespre d'avui i tornem demà amb més informació a partir de les 10. Recordeu que totes aquestes notícies les trobeu ampliades a radiosabadell.fm i sobretot aquest cartell de la Festa Major. Ben aviat a les nostres xarxes socials perquè el pugueu comentar. Que vagi molt bé. Fins demà. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.